La Ràdio a l'Escola, un programa de Ràdio Balaguer realitzat pels alumnes dels diferents centres educatius de la ciutat. La Ràdio a l'Escola, amb el suport del professorat i del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i que forma part del Pla de Dinàmica Educativa.
Benvinguts a tots, som els alumnes de primer ESO de l'Optativa Tenim la Paraula i avui tenim el plaer de representar l'Escola Beduna de Balaguer i compartir amb vosaltres diferents temes d'interès que hem preparat amb molta il·lusió i entusiasme per aquesta oportunitat i esperem que les nostres paraules us arribin.
Tenim una secció d'històries emocionants, informació interessant i temes d'actualitat per compartir amb tots vosaltres. En primer lloc, parlarem de les notícies actuals del centre i les activitats que s'han dut a terme.
A continuació, dedicarem una secció especial per parlar d'un tema molt important a les escoles, l'assetjament, a través d'un reportatge i entrevista amb una experta en la matèria. Explorarem les causes, conseqüències i possibles solucions per a aquest problema.
En l'apartat cultural també parlarem de cultura i noves tecnologies. Descobrirem com les noves tecnologies estan canviant i parlarem d'un escriptor especial de casa nostra per posar la cirereta al pastís. Mantingueu-vos connectats per a una estona de diversió i aprenentatge.
La Ràdio a l'Escola.
Hola, benvinguts. Ens fa molta il·lusió estar aquí i compartir amb tots vosaltres tot el que s'ha fet a l'escola aquest any.
Sí, hi ha moltes coses interessants que us volem explicar. Comencem pel Festival del Dòmon, que es va fer al mes d'octubre.
Sabeu el que és? És un esdeveniment que organitzen els alumnes de batxillerat i tota l'escola escenifica diferents balls per recaptar fons per a un projecte solidari. Aquest any hem apadrinat a la Diana, una noia siriana a través de l'organització Save the Children.
Que divertit va ser! Parlant de balls, recordes també el Festival de Nadal? Quin munt de cançons van preparar per l'ocasió?
Que bonic que va ser! Tot això no ho és tot. Hem participat en moltes activitats solidàries, com la marató, els esmorzars preparats per Mans Unides...
Tens raó. Has pensat quin dia és avui? El dia de la Fundació?
No, aquest ja el vam commemorar de manera molt especial i vam fer moltes activitats durant el dia. Avui és curiosament el seu dia, el dia de Santa Joaquima de Vedruna. Que contenta estaria de veure'ns avui aquí.
Doncs sí, estaria contenta de tot el que hem fet aquest any. Què més hem fet recentment?
Deixa'm pensar. Doncs hem participat en molts programes i concursos plegats. Un dels últims, el Global Camp, treballant els ODS d'igual manera que fem amb els projectes durant tot el curs.
Exacte, i això no és tot. A l'escola també s'està portant a terme un programa per promoure la salut entre els alumnes. A través de la Mesa de Salut i els Mossos d'Esquadra hem realitzat xerrades, tallers i voluntariats per educar els alumnes sobre la importància de cuidar la salut física i mental.
Ah, i no ens oblidem del dia de Sant Jordi. El vam celebrar de manera molt especial a l'escola, recordant el rovelló, participant en el certament. I a més vam regalar roses anònimes a tots els nostres companys.
Quina il·lusió! I quan nosaltres vam tenir l'oportunitat d'entrevistar el cantant Kelly i després participar i fer la grossa a la festa de la ràdio?
Absolutament, que fort! Va ser una activitat molt divertida, ja que vam aprendre com es fa una entrevista i al mateix temps vam gaudir de la música. Però què me'n dius de l'Erasmus?
Sí, quasi me'l deixava de mencionar. Els alumnes de l'ESO han tingut l'oportunitat de gaudir d'un programa Erasmus i viatjar a Alemanya i Àustria aquest any. Quina experiència més enriquidora per a tots. Marxem?
Amb tu, amb els ulls tancats. De mateixa manera que tenim present totes les sortides que hem fet. Boí, Montserrat, Madrid, País Basc... No ens oblidem tampoc del munt de participacions i projectes fets com la First Lego League, les proves cangurs, el Premi Recerca de la Noguera, ISAR Matemàtica, Ara d'Art, Mirades Joves Humanes, Generació Reset...
No hem parat. Ah, i el que ens espera, les Olimpiades que celebraran ben aviat. Quines ganes de passar-ho bé amb la resta de centres.
Impressionant. Realment, són moltes les coses que s'han fet a l'Escola Beduna Balaguer des del setembre fins ara.
I totes les que ens queden encara, fins i tot a l'estiu amb el Summer Camp.
Tens raó. I amb això acabem aquesta presentació d'activitats que s'han fet a l'Escola Beduna Balaguer durant aquest curs escolar. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat saber tot el que hem fet.
Fins la propera i no us oblideu de seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure tot allò que fem.
Fins aviat!
La Ràdio a l'Escola.
Bon dia a dia. Avui parlarem sobre el bullying, o l'assetjament, una realitat molt comuna i desagradable per a les persones que ho pateixen, i els seus familiars o entorn. Molts de vosaltres potser ja ho coneixereu, perquè l'heu experimentat en les vostres vides o coneixeu algú que ho ha sofert per això.
Fa poc, més d'un mes, vam organitzar una xerrada informativa juntament amb els Mossos d'Esquadra, on vam explicar els perills de les xarxes socials. Va ser molt interessant i volem compartir-ho amb vosaltres.
El bullying és una agressió que fa que una persona tingui poder sobre una altra, en la qual l'agressió s'imposa sobre la víctima. Són accions que fan mal, ja siguin físiques o verbals, que repeteixen constantment, angoixant la víctima i establint un desequilibri.
Això pot passar a qualsevol, però normalment les víctimes són persones que estan estudiant o que són més infantils i que poden ser discriminades per la seva aparència o gustos. El bullying es pot manifestar de diverses maneres, incloent amenaces, hostilitat, agressió física o psicològica i manipulació.
Les varietats del bullying són el bullying físic, verbal o psicològic, sexual, social i ciberbullying.
A continuació, tenim el bullying físic. Implica agressions com cops, pallisses, empentes, que exerceixen de manera constant.
També tenim el bullying verbal o psicològic. Aquest implica l'ús d'amenaces i altres accions com la intimidació, la manipulació i fins i tot el xantatge.
El bullying sexual, en la nostra opinió, és el més greu. Aquest fa sentir molt incòmode a la víctima, inclou des de molèsties a abusos sexuals.
A més, també existeix el bullying social. Es produeix quan una persona busca aïllar o excloure el nen o adolescent d'un grup social.
I finalment, el ciberbullying, que és el més perillós. Es produeix a través de les xarxes socials i inclou una gamma de paraules i accions noctives que poden causar dany.
És important destacar que les xarxes socials poden ser perilloses, ja que les persones poden compartir informació personal i fotos sense ser conscients de les conseqüències. És vital tenir cura de les contrasenyes, les cookies i altres detalls que poden comprometre la privacitat.
Les víctimes del bullying solen patir símptomes com la depressió, la solitud i l'ansietat. Així mateix, la seva autoestima es redueix i poden patir malestars com mal de cap, mal d'estómac, cansament o mals hàbits alimentaris. També volen faltar a l'escola i fins i tot hi ha casos de suïcidi, que és l'extrem més trist i dolorós que es pot arribar.
És important que les persones que estiguin patint bullying o que ho hagin patit en el passat sàpiguen que no estan soles i que hi ha molta gent que els pot ajudar i donar suport. També és important que si coneixeu algú que pugui estar passant per aquesta situació, l'ajudeu i l'acompanyeu en aquesta situació difícil.
Sí, és important que tothom estigui al corrent d'aquest problema i que es prengui mesures per prevenir-lo. Això inclou no tolerar aquest tipus de comportament, informar a les autoritats i als responsables de les escoles i les institucions, i educar les persones sobre els efectes del bullying i com prevenir-lo.
Hem de recordar que el bullying no només és una cosa de nens i joves, també pot afectar persones adultes en el lloc del treball o altres àmbits de la vida. És important estar alerta i prendre les mesures necessàries per prevenir i combatre aquesta situació en qualsevol edat.
I per acabar, volem deixar clar que el bullying no té cap justificació ni excusa. Tots es mereixen ser tractats amb respecte i dignitat. I no hauríem de permetre que ningú ens faci sentir menyspreciats o intimidats.
Esperem que aquesta informació hagi estat útil per a tots els oients i que entre tots puguem treballar per a un món més just i respectuós per a tothom.
Doncs ara ja estem pels carrers de Balaguer preparats quatre companys de nosaltres per preguntar preguntes sobre aquest tema a gent de totes les edats. Bé, ara passem connexió i després entrevistarem a una experta en matèria.
Hola, perdona, et podríem fer una pregunta ràpida, sisplau?
Sí.
Saps què és el bullying? Ens podries explicar què és el bullying amb les teves paraules?
Sí, el bullying es tracta en fer passar malament a una persona, criticar-la pel seu físic o tot el que tingui a veure fer-la mal.
Perdoni, et podríem fer una pregunta ràpida?
Sí, clar, digueu-me.
Saps quines són les reaccions que acostumen a tenir la gent que sofreix bullying?
Diria que les reaccions principals serien la solitud, l'ansietat, la depressió, l'aïllament amb l'entorn i, sobretot, una baixa autoestima.
Bon dia, et podríem fer una pregunta breu?
I tant.
Com actuaries si al teu fill li fessin bullying?
Doncs intentaria parlar primer amb els seus mestres, imagino que és a l'escola, parlaria amb els mestres, amb l'equip directiu, per intentar atacar-ho d'una manera que no sigui molt agressiva, però a la vegada també doncs, que pugui tallar d'arrel aquest bullying al meu fill.
Moltes gràcies.
Té pressa?
Ara mateix no.
Doncs et podrien respondre una pregunta molt ràpida, si us plau?
Sí.
Donaries algun consell a algú que està patint bullying?
Pues sí, que no ho permeti, no? I que ho faci públic, eh? Que parli amb tothom per dir-lo.
Bé, aquesta era la pregunta. Gràcies per respondre. Vinga. Adeu.
Esperem que hagueu après una mica més sobre el bullying i que ara sabeu com actuar si us trobeu en una situació així, ja que lamentablement és cada vegada més freqüent. Si esteu patint bullying, us animem a no amagar-vos i a buscar ajuda.
Segurament hi ha persones al vostre voltant que us volen ajudar i us escoltaran. Fins la propera, i recordeu que és important tractar tothom amb respecte i amabilitat.
La Ràdio L'Escola, amb el suport del professorat i del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera dins del Pla de Dinàmica Educativa.
Avui a la ràdio, la Mariona, la Mar i jo, el Dylan, alumnes de primer de l'escola Verona Balaguer, tindrem l'oportunitat de parlar sobre un tema molt important, el bullying i el ciberbullying. Aquestes formes de violència afecten molt joves arreu del món i és important prendre reaccions per prevenir-les i combatre-les. Per ajudar-nos a comprendre millor aquesta problemàtica, ens acompanyarà la infermera Neus Arola, qui fa la consulta oberta i realitza xerrades a les escoles de Balaguer.
Bon dia, Neus, com estàs?
Bé, molt bé, molt contenta de que estigui amb vosaltres.
Ens alegrem molt de tenir-te aquí i que ens ajudis a conèixer aquest tema des del punt de vista d'una persona que el tracta. La primera pregunta, què significa per a tu la paraula bullying?
Primer de tot, abans de contestar-vos amb aquesta pregunta, voldria matitzar que realment no tracto el bullying. Sí? Però està bé, no passa res. Jo des de la consulta oberta el que puc fer és detectar-la, sí? Però el tractament del bullying, penseu que mai és d'una persona, sinó és de tota una comunitat. Sí? I ara ja en parlarem quan m'anigueu preguntant coses. El bullying és una situació en la que es troba, no?, un nen on està rebent una persecució moral, física, vale?, però sempre psicològica, sí? O sigui, pot ser moral, física, però el que sempre hi ha és psicològic, ok? Que neix sempre en entorns educatius, perquè si no es neix en un entorn educatiu no es considera bullying, sinó es considera una altra cosa. I, bueno, és perquè un altre nen exerceix una situació d'abús de poder, no?, cap a l'altre, sí? Perquè es pugui dir bullying ha d'estar mantingut en el temps, sí? O sigui, que ens passi una cosa, no li podem dir bullying, sinó és una cosa que és mantinguda i hi ha una percepció de malestar i de dolor. Crec que us respon la pregunta, això?
Sí.
Has atès molts casos de nens que han patit assetjament a la consulta oberta de l'escola?
Veig que es preocupen molt el que són els casos, no? El número de casos. Atendre, és el que us he dit abans, ha vingut moltes persones amb malestar emocional, sí. Que eren bullying o no, doncs n'hi havia alguns. Què ens passa? Que moltes vegades, quan estem patint el bullying, no anem directament a la consulta, sí? A vegades, fins i tot, tardem molt a demanar ajuda. Moltes vegades és la pròpia família que es dirigeix directament al pediatre o a la infermera pediàtrica o al CAP, ja buscant una solució, perquè ja està el problema com a molt evolucionat, sí? Perquè la persona que ha estat implicada no ha sabut com demanar ajuda. I aquí és on estem nosaltres, no, avui, per començar a canviar aquesta mirada.
La tercera pregunta és, quan un nen et parla que ha patit assetjament escolar, com et sents?
Com em sento? Jo aquí us rebotaria la pregunta. Com us sentiu vosaltres? És important com em sento jo? A mi m'agrada sentir com us sentiu vosaltres quan sentiu això, no? Com us heu sentit vosaltres en aquest...
Doncs...
Com penseu que se sent un nen que pateix bullying?
Jo, quan me dono compte que algú li estan fent bullying, pues intento ajudar-lo per a que no el tornin a fer bullying i em sento malament.
Ok. I com l'ajudes?
Pues ajudant-lo com que pensi en coses boniques, que ignori amb aquella gent, que li digui als profes o als seus pares...
Sobretot que demani ajuda. Sí? I és important, molt important, que a vegades ens oblidem, no?, que pensem en coses boniques. Com puc pensar en coses boniques si realment estic en un malestar i el que estic sentint és tristesa, no m'estic sentint inclòs en aquella aula... I hi ha algú que m'està perseguint. És possible pensar en coses boniques? Crec que no. Què creieu que us ajudaria més en aquest moment si us trobéssiu en aquesta situació?
Tindre amb algú que t'ajudi i que estigui amb tu.
Vull dir que els amics et recolzen.
Vale. I algú que validés la teva tristesa? Algú que tingués en compte que estàs trist i no passa res, estàs trist? O estàs rabiós? O no saps què fer? o semblaria bé, tenir aquest company que tan sols us escolta.
Sí, sí. Sí.
I després tot l'altre, eh? No ens oblidem que després hem d'actuar, sí? Havíeu mirat aquesta possibilitat?
No.
No.
Clar, no? Perquè està com... Jo sempre dic que la societat en si està envolquès en el que és el, la salut emocional, no? Senta't bé, estigues bé, perdona, és que estic en una situació de dolor, sí? Que estic sentint unes emocions. Me les estan validant, me les estan legitimant, no? És com quan estàs superenfadat i te trobes amb algú i te diu, ah, tranquil, respira, ai, tranquil·litza't. Perdona, és que no em puc tranquil·litzar, és que estic nerviós, no? Sí? És important, eh? Canviar aquesta mirada. Mirar cap a... Eh? A que sí? A que... Al final, quan esteu tristos o esteu enfadats, l'únic que necessiteu és que algú validi que estàs d'aquella manera, d'aquella emoció, no?
Però què diuen és, no ploris, tranquil·la, no sé, no sé quantos.
Com que no ploris?
Doncs
pues estic plorant. Tinc dret a plorar. Això que t'està dient, el que t'estava dient jo ara, la societat estem en bolquers. En bolquers vol dir que tenim molt a aprendre en la salut, eh? Emocional. Tots. Tots, sí? I n'estem aprenent dia a dia. Penseu que per molt que ja les escoles s'estigui ensenyant i s'estigui gestionant emocionalment, estem en bolquers. Sí? I primer, per poder resoldre i per poder aprendre, hem de ser conscients que no en sabem prou, no? Que venim d'un tipus d'educació completament diferent al que s'està donant ara. I a lo millor fins i tot els nostres pares o els professionals que us estan atenent, tant a escola com a fora, no estan preparats. Sí? Per molt que estem preparats i que estem totalment sempre formant-nos, no? Sí? Sí? Perquè estem constantment en formació, tant els de la ràdio com els de salut, com els d'educació, sempre ens estem formant. Quan agafes una professió, no pares mai de formar-te. Tampoc ho havíeu pensat, això, que no?
No.
Vale, pues és així, perquè sempre t'has d'actualitzar, vale? Però les emocions, pues lo mateix. Però el més important, si pareu a pensar, és tan senzill, és primer que algú legitimi la meva emoció, la validi, me permeti estar com estic, m'escolti, me doni el meu espai. Sí? Mm.
Sí.
I a partir d'allí anem a veure què fem. Anem a veure què és el que no estem fent. Com a aula, com a escola, com a família, com a societat, com a institució, sí? Com a comunitat. Perquè penseu que al final aquest nen que està tenint aquesta situació no està sol, veritat?
No, hi ha més gent que l'està patint igual, no?
I més gent que viu amb ell i que veu, no? Mm. Sí?
Sí.
Vale. Aquí, bueno, pregunteu-me. Ai. Que aquí aniria jo a explicar-vos més coses. I no us deixo fer l'entrevista.
Pues vinga, va, passo a la següent pregunta i és, quines són les principals causes per les quals creus que un nen pateix el bullying?
Mira, les causes pues, seria una mica el que t'estava dient ara, no? Que no estem preparats. Mm. El bullying ha existit sempre i li hem ficat el nom que d'allò, però és que ara el tenim molt més present perquè és com, no?, la societat va com a tot molt més ràpid i potser no n'estem donant, no estem mirant, no estem posant la mirada salutogènica, sí? No estem mirant que no és un problema d'una persona, sinó és una cosa de la comunitat, el que us deia, de les institucions, ens hem d'implicar tots. Tots ens hi hem de posar. Aquí és una, el que us volia explicar, que és molt bonic de mirar-ho així, no? Perquè veiem la persona, com la veiem? És una víctima, la persona?
Sí.
És una víctima?
Sí.
I l'agressor és un agressor?
Sí.
Sí. Pues jo us canvio la mirada. Ja sé que us estic traient de zona de confort, no passa res. Això és el bonic, no? Quan ens trobem diferents moments, no?, de vida. Pues a mi m'agradaria que ho miréssiu. Perquè la persona no és una víctima. La persona està en un rol de víctima. Què vol dir això? Si jo estic vivint un rol de víctima, sí?
Estàs vivint el paper de ser una víctima.
Puc deixar de ser-ho?
Sí.
I si estic fent un rol d'agressor, no m'identifico com a agressor. Puc deixar de ser agressor? Sí?
Sí.
I si l'entorn no m'està sostenint...
Sempre estaràs en aquest rol.
Pots sostenir-me. Sí?
Sí. Si tú no te adones
de que estás en un rol y te identifiques como tal, ¿sí? Ok. Sí. Si yo me identifico como que soc la víctima y el agresor es como un paper que tinc que fer, ¿sí? Hasta que algú me digui, no, tu no ets víctima, tu estàs en un rol, pots deixar-lo, sí? I m'acompanyi, legitimant, acompanyant, sostenint, sí, que tothom s'impliqui. Sí, ho veieu diferent així?
Sí.
No? I és tan fàcil a vegades i tan difícil, no?, el canviar la mirada, perquè sempre tenim la mirada al malestar i hem de canviar la mirada cap al benestar. Sí. Què fa que entrem en aquestes situacions, no?, en aquests rols, pues que no actuem en la prevenció, no ens capacitem en les habilitats, no?, socioemocionals, que es fan moltes coses, les escoles fan moltes coses, tots fem moltes coses, però potser hem de canviar la mirada, no?, i fer-ho des d'un altre lloc.
Entenia, que hem de canviar la mirada de la societat perquè ens ajudi més i no centrar-nos més en que tu ets la víctima i ajudar-te que ets el rol, que ho pots deixar de ser.
Evidentment. I a part... de que més quedar-te amb el que t'han d'ajudar més és que ens hem d'implicar tots, sí? I que tu, com a nen, tens una el poder d'elecció, sí? D'elecció, decidir quin rol tens, però per això t'han d'acompanyar i per això està l'adult, sí? Quan hem dit al principi que l'escola succeeix en un entorn educatiu, eh que sí? Sí? Sí. Si no succeeix en un entorn educatiu, no seria bullying. No?
No.
Seria una altra cosa. En l'entorn educatiu esteu com alumnes. Teniu uns professors, sí? Uns professors, uns adults que vetllen per la vostra seguretat.
Uns amics.
Teniu una família, sí? Veieu com tornem una altra vegada a la comunitat? La família, després teniu un munt de professionals que estan treballant per vosaltres i amb vosaltres.
El pediatre, sí? El psicòleg...
Quan al final canviem la mirada i obrim el sentit comunitari... Aquí s'hi ha d'implicar tothom, ajuntaments, tots institucions, tots serveis, saluts, tot, sí? Ok?
Sí.
És important canviar la mirada, eh? Costa molt.
I tu com trobes que aquell nen està patint bullying o ja l'ha patit?
Pues lo que et deia, tu saps que a mi em trobeu a la consulta oberta, no? Que és una consulta que està oberta i que vosaltres veniu. Si vosaltres me veniu a demanar ajuda... Pues jo el que faig quan me trobo en un cas així és el primer de tot derivar-lo a l'escola, perquè al final l'escola té un pla de convivència i l'escola sap com respondre a això. Sí? I en principi és el que actua, sí? I és el que acompanya. Ja t'he dit, i moltes vegades m'he derivat pues, que l'he anat al pediatre i jo ho sé, i informo, jo faig una mica el paper també de connexió entre educació i salut. El meu paper realment a l'escola... és aquest, de prevenció, de detecció, sí? D'actuació, que és realment el que s'ha de fer al bullying. No només hem d'esperar que succeeixi un cas per abordar-lo, sinó hem de fer promoció, que vol dir avançar-te a la prevenció, sí? Revisar, l'escola ho té tot en ordre, té pensat el pla de convivència, s'està actualitzant, sí? La prevenció, estem fent a les aules, pues, com ara esteu fent. Ara esteu fent sensibilització al bullying, no? En aquest programa de ràdio, i sé que heu fet una enquesta, però no sé ben bé el que heu fet, aquí heu treballat la sensibilització, ja heu treballat el bullying, sí?
Sí.
Perquè ara en aquest moment esteu molt més perceptius que estàveu fa uns dies, sí? I després d'aquest programa n'estareu més. I vosaltres sereu agents de salut potenciadors.
Per ajudar les persones que...
Claro, perquè estareu observant. Al final penseu que quan succeeix això... és que s'ha distorsionat la convivència. No?
Sí.
A vegades què ens passa? Que normalitzem coses, no? Normalitzem els insults. Normalitzem el maltracte, no?
El pegar-nos,
sí? Són normes de convivència.
Si tu fas en plan broma, així...
En plan broma, vale, ok, m'agrada que hagis dit això. Si ho fas en plan broma, si ho fas en plan broma i és una cosa que duri 2 segons i no es repeteix, bueno, estem en una etapa vital d'evolució, no?, que no sempre fem el que volem, no? Però imagina't que aquest acte es va repetint. es repeteix en el temps. Aquí ja no fa tanta gràcia aquesta broma.
No.
I després d'aquest acte es continua reforçat pels altres que no se n'han adonat, perquè no ho fan intencionadament, probablement en aquell moment, sí, perquè no estan atents, sinó estan en el seu rol d'adolescent, pim, pam, pum, 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 sí? Però allò es va repetint en el temps. I després ens parlem pel grup de WhatsApp de classe. I aquella persona se va sentint malament, se va sentint exclosa. Sí, ok? Tenim el nostre paper superimportant com a companys, però no us heu de sentir els únics responsables, eh? Sí? Sí. Ja sé que acabem el temps, no? Que l'hem esgotat. O... és que no em podeu deixar parlar.
La segona pregunta, la sisena pregunta és: com afecta el bullying i el ciberbullying al benestar emocional dels estudiants i com es pot tractar?
Vale, pues ja t'ho he contestat tot això, però t'ho resumeixo. Com afecta? Pues imagina't, no? A vegades arribem a casos extrems. Adolescents que estan tancats a casa i no poden sortir de casa per tot el que s'ha produït. I això en tenim casos actuals en aquest moment, eh? Aquí, no hem de marxar de Balaguer perquè tenim casos així, eh? Casos greus. Clar, no hem d'arribar aquí. Hem de fer el que us deia, la promoció, la prevenció, la detecció i l'actuació. I quan hi ha un cas s'ha de tipificar. I tot això és molt més complex del que sembla. Sí? Primer s'ha de verificar si és un cas, si no, en quin grau. Sí? I pensa que quan és amb ciberbullying és constant, perquè és 24 hores. Yes. Aquella persona que està en rol de víctima no descansa. I si encara no ha demanat ajuda...
Seria el moment de demanar-ho.
Sí, necessita uns companys al seu costat que li diguin: què et passa que avui no rius? Què et passa que no vols venir? Et passa algo? Sí?
Sí.
Què creus que és més com casos de bullying o ciberbullying actualment?
Ja és el que us dic, se barreja, no? Perquè normalment el bullying és a l'escola i només que utilitzem una xarxa o només que utilitzem una cosa en grup, pot ser més comú seria el ciberbullying. Per què? Perquè estem tot el dia amb el mòbil, no?
I el bullying...
I és més comú perquè costa més... Se barregen, eh? Perquè el mateix cas pot ser també a les xarxes mantingut. I a vegades és molt més difícil de detectar el ciberbullying, perquè com que no hi ha la presència de l'alumne de l'escola... Sí, el que seria el tutor que està veient que hi ha un comportament que pot parar i l'està veient en el mòbil, si tu no dones accés als pares perquè revisin el mòbil i tu estàs en aquella situació que no saps què fer, sí? I és aquell moment on no pots demanar ajuda perquè estàs bloquejat. Sí, perquè també ens bloquegem, eh? Sí, a vegades volem demanar ajuda, però estem bloquejats, perquè tenim tanta por que no sabem el que fer. Sí?
Sí.
No sé si he respost, crec.
No, sí, sí. Quina és la millor manera d'ajudar un estudiant que ha estat víctima de bullying o de ciberbullying a l'escola?
Pues, jo no esperaria a ajudar-lo en aquell moment si no m'avançaria i generaria la convivència en el meu grup. La meva classe és la meva família. I cada dia estaria atenta amb la meva responsabilitat individual que tinc com a persona, com a adolescent que sóc. I què faria? Pues, vigilar el meu comportament. I si jo vigilo el meu comportament, al final els altres s'adonaran que jo no dic parolotes, que jo no continuo d'allò, que jo quan fan una broma jo no la reforço. I cadascú ocupar-se de cadascú. I llavors arribarem a una responsabilitat compartida, que és la del grup. I si s'ha generat espais de diàleg, de debat, com feu a l'escola, on heu parlat de tots els malestars i com resoldre'ls, no? Pues ja ho teniu.
I què podem fer nosaltres com a companya a part d'incloure-li tot això?
Pues lo que te deia. Tu només pots ocupar-te de tu. Quan tu t'ocupes de tu, del que tu fas, del teu comportament, del que tu dius, de què és el que recolzes. És tota feina, eh? Ocupar-nos de nosaltres mateixos. Sí? I d'estar atent. I quan algun company se despista i està allí fent la brometa aquella pesada que es pot perllongar en el temps, avisar-lo amb molt amor i molt carinyo. No? Ei, com que això, a lo millor l'han fet sentir malament. Sí? Perquè tu pots estar allí, uau, en plan reactiu, no? Que és el que diem, no? El nostre cervell encara no està madurat. Ja ho sabeu, que això us ho explico a la primera classe. Estem allí en procés, és una etapa de vital, de vulnerabilitat, que estem allà creixent. És que no som adults, no? Vull dir, per això mateix és quan se generen més aquestes situacions, no?
Sí.
Quina és la millor manera d'informar els pares i tutors sobre que estàs patint bullying?
pues dient-li que estàs patint, què t'està passant, explicant el que t'està passant des del moment zero. Sí? Sí. O sigui, quan un està en rol de víctima i explica el que li passa, tenint comunicació, parlant amb els pares, tot i que en aquest moment de l'adolescència a vegades els deixen de banda i parlem més amb els amics que més que amb els pares, no? I a vegades ja no, que és genial que hi hagi una comunicació fluida amb els pares durant tota la vida, no? Però a vegades sabem que a l'adolescència a vegades ens importa més, no?, parlar amb els amics que amb els pares, pues, mantenir aquest moment de diàleg, buscar aquests espais que a vegades el dia a dia no ens donen, no? Per la feina tots anem atabalats, ples d'activitats extraescolars, els pares treballant totes hores, buscar aquests moments, trobar aquest moment, dir, tinc que parlar d'alguna cosa. Tenim un moment perquè m'està passant alguna cosa. Necessito que m'ajudis. I tenir clar que necessitem ajuda. Sí? Perquè si jo em silencio des del moment zero, si jo en el moment zero que em passe alguna cosa, tots podem tindre una altra mirada, no? Sí, dic, mira, m'ha passat això. Ja us dic que ha de ser mantingut en el temps. Si algú m'insulta un moment, doncs, bueno, hauré de resoldre aquell insult perquè m'has insultat, no? La comunicació, al final, és la comunicació. Si estem més maneres de comunicar-nos, no? I som més conscients de que al final la gent parlant s'entén. És una frase popular, no?
Sí, molts la diuen.
Que a vegades l'obviem, però parlant ens entenem. Sí, però a vegades hem de crear aquest espai per entendre'ns, no? És com el que us deia, que ens validin les emocions. Jo em sento així i ja veuré què faig amb ella, no? Ja veuré com... Sí?
I després d'aquest punt de vista tan interessant, t'agradaria afegir alguna cosa més?
Pues mira, sí, molt ràpid. M'agradaria convidar-vos realment... La informació... Jo vaig fer un curs d'abordatge del conflicte amb el PDA Bullying, que són els genials, que són els més... els que jo crec que ho fan millor a abordatge del bullying. I tenen en aquest moment una campanya oberta, que és hashtag superar el bullying. Podeu publicar que heu fet aquesta entrevista i sumar-vos amb aquesta campanya com a Escola Vedruna, perquè heu fet una acció, no?, de sensibilització, heu fet un programa. Estaria guai perquè esteu donant suport. Vale? I tot el que us he explicat ho trobareu en aquesta pàgina, PDA Bullying. No és que faci propaganda, sinó és tot el contrari.
Sí?
Sí. I dir-vos que la consulta oberta està per això, perquè si no teniu aquell moment, no trobeu aquí, jo estic allà, sabeu, només amb el QR, me demaneu, i si no vinc, no em veieu, jo us crido. Vale? Expliqueu-me qualsevol malestar, que per això està. I una altra cosa molt ràpida, molt ràpida. El nou recurs que tenim, el grup de psicoeducatius, seria una manera de prevenció. Estem fent al CAP, psicoeducatius en adolescents. Sí? Aquí què podem fer en el grup de psicoeducatius? És gratuït, se fa al casal de la Palla Bacara i se van repetint en el temps. Què fem amb aquests grups de psicoeducatius? Treballem en el nostre gestió emocional. Sí? No tinc que estar malament per anar amb aquest grup. Si no, és al revés, a nivell preventiu. Sí?
Sí. Sí. Moltes gràcies per respondre'ns. Ha sigut un plaer i esperem que aquest problema que ens afecta tant es solucioni. I abans d'acabar, tu havies dit que sabies alguna cosa sobre el formulari, i és que nosaltres tres vam fer un formulari sobre el bullying, com ho havíem passat i tot, i el vam enviar a 30 alumnes de primer d'ESO i segon d'ESO. Els resultats són bastant sorprenents. Un percentatge bastant alt, el més alt de tots, diu que han notat bullying a l'entorn escolar, però un 50%, més d'un 50% coneix alguna persona, però un percentatge baix de la nostra societat l'ha patit de la classe que hem parlat.
Ok, llavors que hem de fer ampliar la mirada,
Sí.
Ampliar la mirada i estar molt atents. Sí? I donar suport i legitimar emocions. I actuar. Sí? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
La ràdio a l'escola.
Benvinguts a la ràdio. Avui parlem sobre un home que ha marcat la història i la literatura catalana, en Josep Vallverdú. Endavant, comencem.
En Josep Vallverdú és un dels escriptors més importants de la literatura catalana. Va néixer l'any 1923, el 9 de juliol, i ara té 99 anys. Aviat farà 100 anys.
Uau, quina edat impressionant! Què podem dir sobre la seva obra literària?
Doncs que en Josep Vallverdú és un escriptor molt talentós i imaginatiu. Va escriure molts llibres per als infants i els joves. Però el seu llibre més conegut és Rovelló, que parla d'un gosset que s'amaga sota un cistell de bolets.
Quina obra més curiosa! I quins premis ha guanyat en Josep Vallverdú al llarg de la seva carrera?
Ha guanyat molts premis, entre ells el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil de Catalunya. També va ser finalista del Premi Hans Christian Andersen, que és considerat el Premi Nobel de la Literatura Infantil i Juvenil.
Fantàstic! I què ens pots dir sobre la seva relació amb la ciutat de Lleida i la de Balaguer?
La ciutat de Lleida té una gran relació amb Josep Vallverdú. De fet, la Paella de Lleida convoca anualment el Premi Josep Vallverdú des de l'any 1984. Aquest premi és dotat amb 9.000 euros.
En quant a Balaguer, el tenim molt present. Fins i tot a l'escola vam escoltar-lo pel nostre poema de Sant Jordi.
Que interessant! I per acabar, pots compartir amb nosaltres alguna anècdota o curiositat sobre en Josep Vallverdú?
Sí, fa poc va fer una xerrada sobre el seu nou llibre, A Tresorat Silenci, i va explicar com va ser la seva experiència a l'hora d'escriure'l.
També va parlar sobre les seves expectatives per als seus 100 anys, que s'apropen a passos gegantins i de les experiències que ha viscut en els seus 99 anys.
Moltes gràcies per escoltar-nos, oients. Ja veieu quin escriptor tenim a casa nostra. Quin orgull! Desitgem que us hagi agradat aquest apartat. I ara us deixem amb un tema que també és molt recent.
Com molt bé ha dit la meva companya Laia, ara us parlem sobre un tema molt recent, el ChatGPT i el seu paper en l'educació.
Què és el ChatGPT?
El ChatGPT és un model d'intel·ligència artificial que pot respondre les preguntes amb facilitat i rapidesa. Moltes persones l'utilitzen per a l'educació, per exemple, per fer redaccions, exposicions orals i deures.
Però, quin és el problema?
Un dels problemes és que els alumnes que depenen excessivament del ChatGPT poden treure pitjors notes en tasques individuals, ja que no estan pensant per si mateixos.
I aquesta pàgina web només es fan ús dels alumnes?
No, els professors també poden utilitzar el ChatGPT com a assistent virtual per respondre preguntes comunes dels estudiants i estalvia al mateix temps en la planificació de les classes.
A més de proporcionar respostes a preguntes i tasques, també poden ajudar en altres coses?
Sí, els estudiants amb discapacitats visuals o auditives poden interactuar en el ChatGPT a través del llenguatge parlat o escrit per accedir al contingut de la classe. A més, el ChatGPT també pot ser una eina d'avaluació.
Els professors poden utilitzar el ChatGPT per generar preguntes i respostes automàtiques que permeten als estudiants practicar i avaluar la comprensió d'un tema.
Així, els estudiants poden aprendre a ritme propi i rebre retroalimentació immediata.
Que interessant, però el ChatGPT només s'utilitza per a buscar informació per a tasques escolars?
No, també hi ha persones que l'utilitzen per xatejar quan estan avorrides.
Doncs la veritat és que jo ho faria servir únicament per copiar per a les feines escolars.
En resum, el ChatGPT pot ser una eina valuosa en l'educació, que permet als estudiants i professors estalviar temps, oferir accés a estudiants amb discapacitats i dependre excessivament d'aquesta eina i fomentar la reflexió i el pensament crític dels estudiants.
Moltes gràcies, fins a la pròxima!
La ràdio a l'escola.
I ara, després de compartir amb vosaltres el nostre programa, ha arribat el moment del tancament. Volem agrair-vos per haver estat aquí amb nosaltres i esperem que hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres.
Sí, ha estat una gran experiència per a nosaltres. Volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat per fer-ho possible.
Agrair als nostres professors i companys que ens han donat suport i encoratjat durant aquest curs.
I no ens oblidem dels nostres oients. Gràcies per escoltar-nos.
Esperem que aquesta sigui no és la primera de moltes més oportunitats per compartir amb vosaltres a través del món de la ràdio.
I amb això, volem acabar el programa de la mateixa manera que l'hem començat, amb una cançó que reflecteix el nostre agraïment i satisfacció. Moltes gràcies a tots i fins aviat.
Intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera. Un estiu enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem. Que ens vegin oh, 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 oh,
escrita a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que soni des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel.
Ràdio L'Escola, un programa de Ràdio Balaguer realitzat pels alumnes dels diferents centres educatius de la ciutat. La Ràdio L'Escola, amb el suport del professorat i del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i que forma part del Pla de Dinàmica Educativa.